Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a Amb gel i llimona. Sóc el Bernat Pareja i juntament amb el Ferran Dalmau us explicarem a fons temes d'actualitat. Les notícies venen i van, i en un món on la comunicació és a tot arreu, notícies de gran importància queden perdudes en la gran xarxa informativa que és el nostre dia a dia. Cada setmana tractarem un tema que creiem que requereix més importància que un breu en un diari o 25 segons de pantalla en un informatiu. Així doncs, tranquil·litat i notícies. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia, Bernat. Doncs sí, para l'orella i prepara't una beguda amb gel i llimona. Avui no marxarem gaire lluny per això. Per aquest primer programa ens desplacem a 1.036 quilòmetres. Ens situem a una de les ciutats més icòniques del món, Venècia. El seu principal interès turístic i arquitectònic podria acabar sent la causa de la seva desaparició. Fa molts anys que tenen el problema de l'aqua alta, inundacions continuades de la ciutat per culpa del creixement del mar. Sembla, però, que aquesta ciutat-museu podria estar salvada gràcies al MOSE, un sistema de contenció de l'aigua instal·lat al mar i que es va provar el seu funcionament amb èxit el passat 3 d'octubre. Venècia es troba en una zona anomenada la Llacuna de Venècia. Tot i aquest nom, té tres punts on aquesta badia comunica amb el mar Adriàtic: Lido al nord, Chioggia al sud i Malamocco, al centre de les dues anteriors. El que coneixem nosaltres popularment per Venècia és en realitat només el casc antic, que és un dels sis districtes de la ciutat. Aquest casc antic està situat a l'illa més gran de tota la llacuna. El fenomen de l'aqua alta, o aigua alta en català, és fruit de les marees. Com tots els mars, l'Adriàtic té marees altes i baixes, en concret entre la primavera i la tardor. Quan el nivell de l'aigua supera en 90 centímetres el nivell estàndard, n'hi diuen aqua alta. El problema és que la ciutat de Venècia està situada a una mitjana de poc més d'un metre respecte al nivell del mar, de manera que aquests 90 centímetres d'increment fan que moltes zones de la ciutat quedin banyades per, en alguns casos, més d'un pam d'aigua. Això passa des de l'establiment de la ciutat, de manera que forma part de la cultura local i els venecians ja estan preparats per l'aqua alta. Utilitzen passarel·les per poder moure's pels carrers, tenen proteccions per les entrades de les vivendes i tots tenen a casa jocs de les famoses botes catiusques per evitar mullar-se. Aquestes botes són impermeables i et permeten moure't pels carrers inundats sense mullar-te el calçat. Aquesta situació, que era més o menys sostenible i poc perillosa durant els segles passats, ha passat ara, amb el fenomen de l'escalfament global, a ser més perillosa. El desglaç dels glacials ha fet que el nivell del mar creixi i es calcula que en l'últim segle Venècia ha perdut més de 23 centímetres d'alçada respecte al nivell del mar i que va a ritme d'entre 1 i 2 mil·límetres l'any. Els venecians fa anys que creuen que el destí de la ciutat és que se l'empassarà al mar i, de fet, des dels anys 50, el centre històric de la capital de la regió del Vèneto ha perdut al voltant de 125.000 habitants, passant dels 175.000 que en tenia a pocs més de 52.000. Tot això amb dades del cens de 2019. És important remarcar que el turisme massiu també ha afectat aquestes dades. No tots els habitants que han fugit del casc antic o del centre històric de Venècia és únicament pel factor de l'aigua, però sí que és veritat que hi ha tingut un gran paper.
Amb gel i llimona, els dilluns a les 12 del migdia.
Escolta'ns a Spotify, iVoox i Google Podcast.
El problema i l'afany per protegir la ciutat de les góndoles no ve de fa pocs anys. De fet, la idea va sorgir després de la gran inundació que va patir Venècia l'any 1966 i que va causar un gran nombre de danys humans i materials. Durant els anys 70 es van voler buscar mesures de contenció de l'aigua i el 1973 es va crear una legislació especial i es van presentar 6 projectes per tal de protegir la ciutat de l'aigua alta. Les propostes van ser acceptades pel Consell Nacional de Recerca i debatudes al Ministeri d'Urbanisme el 1980. Es va acceptar un primer projecte de nom Proghetone, després de comprovar que era factible dur-lo a terme, Aquest ja proposava unes barreres mòbils. Després d'anys de burocràcia i estudis, el 1998 es va fer el primer estudi sobre l'impacte ambiental, però no es va acabar i acceptar fins 4 anys més tard, l'any 2002. Un any més tard, el 2003, es va començar la construcció del MOSE, les sigles del Módulo Experimentale Electromecánico. A més, amb aquest nom, MOSE, juguen amb la figura religiosa de Moisès, que en italià es diu MOSE, que, com tots sabeu, Moisès també va separar les aigües, que és, precisament, la intenció d'aquest aparell.
A les 10 del matí del passat dissabte 3 d'octubre, les 78 portes d'aigua es van aixecar i van mantenir-se estables durant el dia, fins i tot quan l'aigua superava el 1,20 m d'altura. El vicepapa, l'encarregat de l'organització que monitoritza els dics, remarcava per al New York Times que ni una sola gota havia mullat la piazza San Marco, que més enllà de ser un dels emblemes de la ciutat, és ben a prop de la costa i, quan hi ha aigua alta, sol ser un dels llocs més afectats. Va afegir també que, sense els dics, els vianants haguessin caminat sobre un peu i mig d'aigua en algunes zones de la capital, del Vèneto. És només una prova, però ha estat un gran èxit i és un pas molt important cap a la preservació d'aquest espai. El MOSE és un sistema que ha costat més de 7.000 milions d'euros i haurà trigat un total de 18 anys, si tot va bé, per estar acabat. Venècia, però, no és l'única ciutat en perill per culpa de la pujada del nivell del mar. Tot i que si obriu Google Maps i observeu la llacuna de Venècia, veureu que és relativament fàcil de tancar. Al cap i a la fi, només hi ha 1,5 km de barreres, tot i haver hagut de reforçar 18 km de costa. La ciutat egípcia d'Alexandria, per exemple, està a menys de 2 metres de quedar submergida. Aquest últim segle, el nivell del mar ha crescut mig metre i amb la tendència ascendent dels últims anys podria quedar submergida a finals de segle.
També podem parlar de Dhaka, a Bangladesh, que ha perdut en els últims anys 2,5 metres d'alçada.
O Nova Orleans, que podria quedar submergida el 2040.
Miami, situada només 1,80 metres sobre el nivell del mar i cada cop és més a prop.
Fins i tot un dels epicentres del món, Nova York, podria tenir gran part de la seva superfície submergida l'any 2100.
Aquests només són alguns exemples per veure que el canvi climàtic i la pujada dels mars no és una cosa del futur. La tenim ben present i només s'està invertint en maneres d'adaptar-se i pocs recursos es destinen a evitar realment aquesta pujada al mar. Algunes de les propostes que ja s'estan duent a terme a altres punts del món són la creació de dics naturals amb la sorra de la platja, construcció de plantes de drenatge o elevació de carreteres. Totes aquestes solucions, però, són només pedaços a un problema latent i que tenen un cost multimilionari. Però, i quin serà l'impacte medioambiental d'aquesta megaestructura? La revista Nature publicava a finals del 2018 un article on explicava que el MOSE pot esdevenir un gran desastre pel delicat ecosistema de la llacuna de Venècia. Hi ha investigadors que asseguren que els danys es començaran a veure en només una dècada. L'hidròleg de la Universitat de Pàdua, Luigi Dalpaos, afirma que el problema no és l'estructura en si, sinó el nombre de cops que els dics pugin i baixin. Amb el nivell del mar actual, el llac hauria d'estar tancat 187 dies l'any per evitar inundacions. Això és pràcticament mig any amb les barreres tancades. Això provocaria una reducció substancial de la quantitat d'oxigen a l'aigua, posant en perill totes les espècies autòctones de la zona, com són els flamencs, els falcons peregrins, els esplugabous o el cigne negre. Per salvar el llac hem d'obrir les portes, sentencia Dalpaos. Andreina Zitelli és científica mediambiental i també qüestiona l'impacte que pot tenir el MOSE a Venècia. Argumenta que hi ha altres solucions, com per exemple injectar ciment sota la ciutat per fer-la pujar de nivell, o col·locar 12 plaques al voltant de la ciutat per tal de protegir-la i així deixar les entrades al llac lliures. Aquest últim mètode es fa servir per aïllar sobretot vessaments d'oli al mar i funciona. La comunitat científica en general, però, admet que ja s'han gastat massa diners i invertit massa recursos com per abandonar aquest projecte.
Només el temps dirà si Venècia se salva o inevitablement s'enfonsa. És bona idea intentar vèncer la natura? Podrà l'home aturar l'aigua? Bernat, marxem abans que es desfaci el gel. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem al proper episodi.